l'esport del punt. Gavi Milito ja és nou jugador del Barça. Tret de sorpresa amb aquesta incorporació, el club blaugrana tancaria avui el capítol de fitxatges de cara a la pròxima temporada. Primer, tres fitxatges ràpids per parar el cop de la derrota a la Lliga. Després, la recerca d'un defensa central que ha acabat avui amb l'arribada de Milito. Fa gairebé dues hores arribava el fax procedent del Saragossa, en el qual s'acceptava per escrit l'última oferta blaugrana pactada verbalment ahir mateix a la nit. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Milito ja és del Barça, però haurem d'esperar uns dies per veure'l al Camp Nou i vestit amb la samarreta blaugrana. Sí que sabem les xifres del traspàs.
20 milions i mig d'euros en total, amb el clàssic repartiment del fix més variables. 17 milions que s'han de pagar ara i 3 i mig són els que falten, es pagaran en funció dels títols, resultats que sumi el Barça durant els 4 anys de contracte de l'argentí. Això és, es pagaran 3 milions i mig si el Barça guanya una vegada la Lliga, la Copa del Rei, la Lliga de Campions i es classifica per la Champions en aquests 4 anys. Amb el jugador està tot tancat. 4 temporades de contracte. Avui juga un partit important amb l'Argentina contra Mèxic a la segona semifinal de la Copa Amèrica i és per això que no parlarà fins després d'aquest partit. A finals de la setmana que ve podria venir a Barcelona per fer la presentació oficial i passar la revisió mèdica important en aquesta ocasió després del que va passar fa uns anys amb el Madrid, però la voluntat de Milito és agafar una setmaneta de vacances al seu país, una setmana com a mínim. Xique Beguiristain ha explicat què volen de Milito tant al camp com al vestidor.
Jo crec que és un jugador que coneixem tots, vull dir, està porta 4 anys jugant a la Lliga Espanyola a un gran nivell, és un gran líder, no és només un líder al camp, sinó també és de vestuari, vull dir, un gran professional, i després són unes grans actituds, no? Vull dir, tant físiques com diria, mentals fins i tot, no? Perquè és un jugador agressiu, és molt fort, és ràpid, va bé de cap, vull dir, és un gran defensor, no? I té una bona esquerra, no?
Són declaracions del secretari tècnic del Barça als mitjans oficials del club. Milito és el quart fitxatge del Barça per la pròxima temporada després de l'arribada d'Henry, a Vidal i Torreira allà. Tindrà una clàusula de rescisió de 90 milions d'euros.
La confirmació d'aquest fitxatge, el de Milito, no ens ha agafat de sorpresa. D'una banda, perquè ja sabíem que les negociacions entre Barça i Saragossa estaven molt avançades. De l'altra, perquè el president del Barça, Joan Laporta, ha estat avui al matí de Catalunya Ràdio i ha avançat que el fitxatge era qüestió d'hores. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Aquesta, però, no ha estat l'única cosa que ha dit Laporta a Catalunya Ràdio.
No, per exemple, ha concretat una mica més en l'anunci que va fer just després del final de Lliga, l'aplicació amb rigor del codi intern de disciplina a la plantilla. Això es traduirà en un seguiment setmanal del rendiment de l'equip. Laporta, Chiqui, Rijkaard, com a mínim, podria ser també algun representant de la plantilla, algun capità, es reuniran cada 7 dies per avaluar la situació.
Hi haurà un control setmanal, perquè es crearà una comissió esportiva en la que estarem els serveis tècnics i també doncs, representant de la plantilla i de la directiva per fer un seguiment puntual, setmanal, progressiu, de com va tot el que fa referència al vestidor. Estem per decidir les persones que hi seran, però aquestes tres segur que sí.
A diferència del plantejament ambiciós de la temporada passada, Laporta no ha volgut fixar un objectiu concret en matèria de títols per aquest any. Un missatge a Saviola, que és a punt de fer oficial el seu fitxatge pel Madrid. Diu Laporta que l'Argentí ha d'estar agraït al Barça després dels 5 anys que ha passat aquí sense gaire rendiment en títols.
Com a professional no li tinc que recriminar res perquè sempre ha estat doncs, preparat per jugar, però sí que és cert doncs, que el seu rendiment esportiu en forma de títols ha estat nul. Això és una evidència. Aleshores, crec que és un jugador que ha d'estar molt agraït al Barça i estic convençut que està molt agraït al Barça i si no és així, que s'ho faci mirar.
Un altre missatge del mateix tipus a l'exvicepresident Sandro Rosell. Al president del Barça no li donen les crítiques del seu excompany de junta directiva, però hi veu una intenció malèvola.
Home, jo crec que hi ha una intencionalitat molt clara d'intentar doncs, procurar fer mal, però vaja, i més una persona que ha estat doncs, que sap que ha estat amb nosaltres i sap perfectament doncs, la complexitat de tot el que envolta dirigir el Futbol Club Barcelona.
Potser també hi ha un intent de presentar algun dia una candidatura a la presidència.
Això és molt respectable i pot fer el que consideri perquè és soci del Barça. En tot cas, vaja, jo crec que no és la via.
Tornant al terreny esportiu, Laporta ha confirmat que Giovanni Dos Santos i Bojan Krkić seran jugadors del primer equip, però no es descarta la cessió del davanter de Linyola. S'avaluarà el seu rendiment al final de la pretemporada i si continua al primer equip es tornarà a pensar en una cessió al desembre si no ha tingut minuts.
Primer hi haurà una fase d'avaluar com responien a l'estatge i a la gira i aleshores doncs, després es prendrà la primera decisió i si es decideix que continuï el primer equip doncs hi haurà després una altra decisió entenc al desembre per veure si ha jugat o no ha jugat, no? Perquè és un jugador també, no ens equivoquem, o sigui, entrenar al primer equip del Barça segur que millores dia a dia la teva qualitat, però els jugadors necessiten partits.
Per cert, Laporta ha insistit que Frank Rijkaard té tota la confiança de la junta directiva i que ni Ronaldinho, ni Eto'o, ni Deco estan en venda. No tot ha estat futbol. Pel que fa a la secció de bàsquet, el president del Barça ha revelat la intenció del club de crear una secció de bàsquet femení per suplir el buit que ha deixat l'UB Barça.
Tot això pel que fa referència a l'actualitat del Barcelona. I al Madrid? Doncs al Madrid estan de presentacions. L'alemany Christoph Metzelder és el primer jugador que s'ha presentat oficialment com a fitxatge blanc per la nova temporada. A partir d'ara serà tot molt més ràpid, perquè demà presentaran el brasiler Pepe i anuncia que Saviola podria fer el mateix abans que s'acabi aquesta mateixa setmana. Anem a Madrid. Toni Rigal, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
El primer, però, com dèiem, ha estat avui el defensa central alemany Metzelder.
Christoph Metzelder l'han presentat aquest migdia a la Banyolja del Bernabéu, on ha rebut una samarreta amb el seu nom, encara que sense dorsal. Metzelder té 26 anys, ha jugat al Borussia Dortmund durant les 7 últimes temporades i ha estat internacional disputant 2 mundials amb la selecció alemanya. El central alemany arriba al Madrid amb la carta de llibertat i s'ha compromès per les 3 pròximes temporades. A l'acte que s'ha fet a la Banyolja del Bernabéu, Ramon Calderón ha presentat d'aquesta manera Metzelder.
Uno de los jugadores que a buen seguro nos va a ayudar mucho. Se llama Christoph Metzelder. Dicen los técnicos de este jugador nacido hace 26 años en la localidad alemana de Halter, que es uno de los centrales más inteligentes y sólidos del panorama futbolístico internacional.
A la roda de premsa de presentació, Metzelder ha dit que el seu repte serà superar la mitjana de 25 partits per temporada que ha disputat amb el Borussia Dortmund i s'ha mostrat confiat de poder adaptar-se a un estil de joc més ofensiu.
No acostumo a parlar d'equips que encara no conec. El Madrid és un equip que juga a l'atac. Això comporta alguns riscos en defensa, però aquesta és la filosofia del Madrid, jugar bon futbol. Per aquest motiu, en aquest equip, els defenses han d'assumir més responsabilitat. Afronto un gran repte als 26 anys i em considero preparat per formar part d'un gran club.
D'altra banda, el central brasiler Pepe ha passat revisió mèdica de forma satisfactòria. El fitxatge de Pepe ha estat envoltat per la polèmica per l'elevat cost del seu traspàs, 30 milions d'euros, una xifra que el Madrid no ha desmentit. Pepe el presentaran com a nou jugador del Madrid demà al migdia. Toni Rigal, Catalunya Ràdio, Madrid.
Faltan 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. L'Espanyol continua pendents del fitxatge del migcampista serbi Smiljanić. Ahir Daniel Sánchez Llibre assegurava que avui o demà es podria tancar la incorporació, però ara sembla que caldrà esperar una mica més, com a mínim fins al final de la setmana. I d'un tema que s'allarga a un altre que veu arribar al final, la construcció del nou estadi de Cornellà-Prat. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol ja sap quan tindrà les claus de l'estadi.
Sí, serà el 30 d'octubre del 2008, és el dia en què la constructora s'ha compromès a entregar el nou estadi enllestit. El vicepresident de l'Espanyol, José Luis Perelló, diu a Catalunya Ràdio que encara no saben quin dia es farà la inauguració i a partir de quin dia l'equip ja hi podrà jugar. En qualsevol cas, assegura que bona part de la temporada 2008-2009 es jugarà a Cornellà-Prat.
Naturalment que jugarem allí, en qualsevol cas jugarem allí. El problema és si n'hi podrem anar a jugar, diguéssim, per entendre's el diumenge següent, el 30 d'octubre, o necessitarem unes setmanes, diguéssim, perquè l'administració ens doni el permís aquest, diguéssim, per poder ocupar l'edifici amb totes les garanties, no? Això és el tema que tindrem que definir en el pròxim futur, però vaja, naturalment està assegurat que jugarem gran part de la temporada 2008-2009 al nou estadi, naturalment que sí.
El 30 d'octubre del 2008 el nou estadi estarà enllestit, però encara s'hauran d'acabar les obres del centre comercial adjacent. Perelló admet que el primer any a Cornellà no serà gaire còmode pels aficionats.
Tenim que prendre una mica de paciència i que passarem aquesta temporada, 2008-2009, estarem una mica incòmodes, per dir-ho d'alguna manera, perquè, clar, naturalment tindrem al costat les obres del centre comercial, que ells comencen les obres el proper octubre, per tant, pràcticament portem un any de decalatge. Per tant, aquesta temporada, diguéssim que estarem una mica patint perquè a ningú li ve de gust tenir obres al costat.
José Luis Perelló ha explicat també quin és l'estat actual de les obres del nou estadi.
Tota la tasca que s'ha fet fins ara, que ha sigut moltíssima, ha sigut de cota zero cap avall, és a dir, soterrània, que diguéssim que era poc agraïda de veure, no? Però són coses que naturalment es tenen que fer, són els fonaments, són els pilotatges, són els col·lectors, clar, això no es veu. Ara, des de fa ja doncs, 3-4 setmanes, ja es comença a veure l'edifici créixer. De fet, tot el que és el tema dels vestidors ja es veuen perfectament definits i està començant ja per unes parts de la tribuna.
D'altra banda, l'Espanyol ha anunciat avui que l'Olympiacos grec serà el rival de l'Espanyol al torneig Ciutat de Barcelona que es disputarà dijous 16 d'agost. L'hora s'ha de confirmar en funció dels interessos televisius. I un últim apunt de futbol femení, tal com vam avançar ahir a Catalunya Ràdio, l'Espanyol ha confirmat que Emili Montiagut serà el nou tècnic de l'Espanyol femení. Ramon Català serà el seu ajudant.
Dos apunts més de futbol. Gerard Sanz, bona tarda.
Bona tarda.
A banda dels moviments del Madrid en el mercat i també el fitxatge de Milito, hi ha altres fitxatges confirmats o presentats avui. Són aquests.
Doncs el Sevilla ha fitxat el migcampista Seydou Keita, procedent del Lens francès, internacional amb la selecció de Mali. El jugador de 27 anys ha firmat per 4 temporades i el presentaran els pròxims dies. El seu màxim rival, el Betis, reforçarà la porteria amb l'internacional portuguès Ricardo. El porter ja ha passat la revisió mèdica i, segons informa el club, només falten petits detalls perquè l'exjugador de l'Sporting de Lisboa defensi la porteria verdiblanca. El Depor, per la seva banda, ha pescat a la Copa Amèrica i ha fitxat el migcampista mexicà de 20 anys, Andrés Guardado. El club de Riazor s'ha avançat al PSV, que també pretenia fitxar l'exjugador de l'Atlas. Segons informa el club, falten uns serrells, però el fitxatge està confirmat. El traspàs rondarà els 5 milions d'euros a falta d'aquests serrells. Un dels equips que ha pujat a segona al Valladolid ha aconseguit la cessió de l'exporter del València, Ludovic Boutel. El francès serà presentat demà i és el primer reforç dels homes de José Luis Mendilibar. Per últim, un apunt de futbol internacional. L'entrenador de la Juventus, Claudio Ranieri, ha declarat que el club transalpino intentarà fitxar el central del Madrid, Fabio Cannavaro, perquè considera que la defensa ja està completada.
Aquests són els moviments del mercat en el dia d'avui i a la Copa Amèrica de Futbol el Brasil de Dunga ja ha complert les expectatives, està classificat per la final després que ha superat a les semifinals l'Uruguai a la tanda de penals. El partit havia acabat empatat a 2. El rival del Brasil sortirà de l'altra semifinal que juga avui entre Mèxic, amb Márquez a les seves files, i l'Argentina, amb Leo Messi i també amb Gavi Milito. Saludem el corresponsal de Catalunya Ràdio a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molts creuen que l'Argentina-Mèxic d'aquesta nit hora de Veneçuela, matinada catalana, és la veritable final avançada de la Copa Amèrica, especialment pel port de joc de la ja finalista selecció del Brasil, sense les seves màximes estrelles, com és el cas de Ronaldinho. El d'aquesta nit, doncs, serà un duel trepidant entre l'equip mexicà del blaugrana Rafa Márquez i el tècnic Hugo Sánchez, i l'Argentina de Messi, Riquelme, Tevez i Milito, ja com a nou jugador blaugrana. El tècnic de l'Albiceleste, Alfio Coco Basile, aposta per ells, especialment per Juan Román Riquelme.
Puede estar como todo jugador, un día estar bien, otro día estar menos bien, pero el toque de caridad, el toque de distinción que tiene al parar una pelota, ya, al bajarla, ya sabes que es un tipo que tiene las condiciones técnicas fuera de lo común.
Els mexicans passen per un bon moment de forma. El tècnic, Hugo Sánchez, diu que ells tenen més a guanyar que no pas a perdre en aquesta semifinal, mentre que Rafa Márquez no nega que li tenen moltes ganes als argentins després del que va passar al Mundial d'Alemanya.
Desde luego que se recuerda mucho, es muy reciente quizás todavía eso que nos sucedió en Alemania y pues bueno, hoy tenemos una nueva oportunidad de enfrentarlos y ojalá que ahora sí podamos sacarnos espinita.
Aquesta passada matinada jugava la semifinal, la primera entre Brasil i Uruguai. Els del Rio de la Plata van fer mèrits per passar a la final donant la sorpresa, però finalment la tanda de penals es va decantar in extremis cap al cantó dels cariocas. Joan Bios, Catalunya Ràdio, corresponsal a l'Amèrica Llatina.
Deixem el futbol, falten 6 minuts per arribar a les 3 de la tarda. El Tour de França avui disputa la quarta etapa. Són 193 quilòmetres per arribar fins a Joigny, amb Fabián Cancellara, que continua sent el líder. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Després que ahir pràcticament hi va haver cicloturisme, avui com va l'etapa?
No, home, avui ha canviat...
Una mica més ràpida, no?
Sí, sí, més moguda i a més amb un protagonisme positiu per part catalana, perquè un dels dos corredors que continuen cursa, Joan Antoni Fletxa, és un dels 5 corredors que marxen escapats des del quilòmetre 35. Els altres són el basc Gorka Verdugo, els francesos Sylvain Chamanel i Mathieu Espric i el corredor alemany Christian Nes. Aquests 5 corredors en aquests moments, quilòmetre aproximadament 70 de cursa, amb una diferència de poc més de 3 minuts i mig sobre el grup on va el líder Fabián Cancellara. Dels 5 5, el millor situat a la general, Silvan Chamanel, a 56 segons del Mallorca Rock.
Haurem d'estar pendents d'aquesta escapada. Avui, Jordi, hi ha un parell de ports de muntanya, són de quarta categoria, no establiran diferències a la general, perquè a més estan a la part inicial de l'etapa, però sí que comença aquesta guerra secundària, si es vol, pel títol de millor corredor a la muntanya, que també és important, no?, aquesta classificació.
Sí, el Maillot de la Muntanya del Tour de França té un gran simbolisme i un gran ressò mediàtic. Efectivament, avui comença d'alguna manera aquesta lluita. Hi ha 4 ports de quarta categoria. Demà agafarà encara més força perquè els corredors hauran de pujar 8 ports entre aquests, un de segona categoria. I hi ha un corredor que recorda molt bé o sap molt bé la importància que té el fet de portar el maillot de líder del Premi de la Muntanya, que recordem és un maillot molt característic, blanc amb punts vermells, no? És David de la Fuente, un corredor de l'equip Saunier Doval, que l'any passat el va portar durant molts dies, que ell va canviar.
Cada minuto del Tour es oro, como se dice, por así decirlo, ¿no? Es otra historia, ¿no? Y encima llevar el maillot de la montaña, el último día subir al podio de los Campos Elíseos, gracias a intentar ganar la montaña, que siempre estabas ahí combativo en todas las fugas, dando la cara, pues oye, te cambia todo, ¿no?
Hem perdut la comunicació amb Jordi Túria, que ens estava explicant aquesta lluita que tot just avui comença el Gran Premi de la Muntanya del Tour de França. Queden 4 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fa alguns mesos, Erika Villaesija, la nedadora catalana més destacada, va explicar al Força Esports de Catalunya Ràdio que estava molt descontenta amb el tracte que rep de la Federació Espanyola de Natació. Villaesija, acompanyada del seu entrenador, Joan Fortuny, va explicar que els dirigents federatius li feien la vida impossible amb temes menors, sense tenir en compte els seus resultats esportius. Montse Mir, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui Villaesija i també Edu Lorente, un altre dels millors nedadors catalans, han insistit en les crítiques i demanen solucions.
Falta poc més d'un any pels Jocs Olímpics de Pequín i els dos nedadors catalans volen treballar amb tranquil·litat i sense pressions. Ara no ho poden fer. Erika Villaesija i Eduard Lorente, acompanyats per Joan Fortuny, han denunciat una constant persecució per part de la Federació Espanyola. Fa dies que dura i els nedadors han posat diversos exemples. Les multes que han rebut per portar banyadors d'una marca diferent de la que sponsoritza la selecció. L'acomiadament fa uns mesos de Fortuny. La indiferència amb què els tracten. Demanen diàleg i solucions per resoldre una situació que ha portat a Villaesija a plantejar-se deixar de nedar.
Durant aquesta setmana ja m'he plantejat pues, de deixar de nedar perquè sóc jove i pues, m'agradaria disfrutar pues, del que estic fent sense tindre pues, estar sempre en merders. I el que demano, pues, jo no estem dient això per criticar ni molt menys, sinó per fer una crida a la federació com perquè ens sentim nosaltres a parlar i que tot vagi de la millor manera possible.
Tots dos asseguren que volen continuar entrenant-se i que no amenacen ningú. Edu Lorente continua els entrenaments, tot i que li van retirar la beca que tenia per fer-ho al CAR de Sant Cugat.
Cada dia pues, et fa més dur aixecar-te per anar a entrenar, cada dia veus que les coses no funcionen, cada dia veus que tu demanes coses que et diuen que sí, després et diuen que sí, que se le ha dado todo lo que ha pedido, i veus que és mentira, tornes a demanar i veus que pues, una de dos o que m'estan prenent el pèl, o que ells es pensen que m'ho donen ja suficient per preparar una olimpiada.
Joan Fortuny, per la seva banda, se sent responsable de la situació i diu que els dos nedadors paguen la fidelitat que li tenen. Afegeix que els millors nedadors són els més maltractats.
Que ens sentim perseguits contínuament, ells, que en vez de buscar solucions pels millors nedadors, els únics que els donen resultats, perquè teniu que tindre en compte de que el grup que tinc jo aquí al CAR, és difícil de trobar un grup que tingui el nivell en tota Europa, no només aquí a Espanya per descomptat. O sigui, hi ha un campió del món, el David Meca, tenim dos campions d'Europa, l'Erika i l'Edu, finalisten en campionats del món, un campió d'Europa júnior, el Rafa Muñoz, que està allà darrere, i recordman d'Espanya també amb la papallona, i un campió d'Espanya també amb 200 papallona. O sigui que tenen un grup de gran nivell, i la federació sols tant se li fot i no ho defen.
És Joan Fortuny, entrenador d'Erika Villaesija i de Dolorente. Tant de bo aquesta polèmica es pugui solucionar de manera satisfactòria pels representants catalans en aquesta natació. Havíem perdut la comunicació amb el Jordi Turria, ens estava explicant la lluita pel mallot de la muntanya. Queden 40 segons per arribar al final del programa. Jordi, recordem com està l'etapa ara que t'hem recuperat.
Sí, amb 5 corredors escapats, de què ens destaquem sens dubte la presència de Joan Antoni Fletxa, 3 minuts i mig sobre el grup i encara, això sí, més de 100 quilòmetres per davant per arribar al final d'aquesta quarta etapa del Tour.
Doncs estarem pendents a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació d'aquest final d'etapa. Gràcies, Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
I acabem amb un fitxatge. La segona divisió, el Nàstic de Tarragona, ha presentat com a nou reforç Fede Bessone, lateral esquerre argentí, tot i que ja fa molts anys que viu i treballa a Catalunya i que ve de l'Espanyol B. Fa 3 temporades que juga al futbol base de l'Espanyol. Amb aquest fitxatge del Nàstic ho deixem. Gràcies, bona tarda. We'll be right back.